10 i 26 minuts, comencem a la segona secció del Sant Cugat a Fons. Comerços emblemàtics amb el Toni Samsó, que s'està barallant amb uns cascos a l'altre cantó de l'estudi, a veure si ho aconseguim. Bon dia.
Bon dia, ja sóc aquí.
Bon dia.
Allò típic, es queden tortolligat amb els cables i no hi ha manera de
Ja teníem la sintonia sonant i havíem de fer un això, Toni.
Sí, ja sóc aquí.
Si no arrenquem, ja tenim...
10 segons.
Ja tenim en plena forma. Com cada vegada que vens, una vegada al mes, ens portes un comerç històric de la ciutat. Avui em fa especial il·lusió, perquè ara ho parlàvem fora de micro, i resulta que aquest any fan 30 anys, com jo... El 6 d'octubre, com jo, llavors vam néixer el mateix dia.
O sigui, vas néixer el mateix dia que van néixer Vince Noé, que avui són els convidats del programa.
És el dia que vam aixecar per primer cop la persiana.
Mira, jo també, la primera vegada que vaig aixecar la persiana el 6 d'octubre.
A veure què passa aquí, no?
Oleguer Martí, benvingut.
Moltes gràcies.
Bon dia. Bé, 30 anys, mirant enrere... Quan ho vau començar tot plegat, us imaginàveu que 30 anys després seríeu encara...
No, en aquella època, a més eren joves i iniciàvem una aventura i a més penso que bastant pionera en el nostre sector, perquè de botigues de vins aleshores poques n'hi havia. De fet, una mica va ser quan va començar aquest boom gastronòmic que després s'ha anat produint.
I una mica que... Què us va portar a crear-lo?
L'afició que nosaltres, amb Anton, que és el soci, teníem pel vi. És a dir, nosaltres, en el nostre temps lliure, ens dedicàvem a visitar cellers, a anar a bodegues, i, bueno, doncs, era un passatemps, una afició que teníem. I a partir d'aquí va haver-hi una... Clar, quan fèiem aquestes visites a cellers, els amics sempre ens deien, hosti, a mi compra'm una caixa, porta'm... Però de què vols? És igual, ja m'enfio del teu criteri, no? I unes vacances a Setmana Santa, del mateix any 89, anàvem a casa uns amics a Astúries, i llavors amb Anton ens vam desviar una mica al pujar i vam passar per la Ribera del Duero a visitar 4 o 5 cellers.
Sí, i allà vins ho toquen, això, eh?
Allà ho toquen. Bueno, a més, començàvem, perquè, per exemple, se'ns va acudir la idea sortint del celler de Pesquera, i el Pesquera, això era l'any 89, Pesquera era fundat l'any 84, és a dir, que també era una cosa molt...
Relativament nova.
I com que ens encarregaven caixes i anàvem amb el cotxe ple de caixes de vi... I això per què no ho fem en sèrio i ho professionalitzem? I una mica l'origen va venir per aquí.
A més,
està clar, anàvem a buscar vins que no se'n trobaven habitualment.
Clar.
De fet, aquí...
Home, de fet, una miqueta era la gràcia també trobar vins que la gent no pogués trobar-los aquí a la cantonada. No?
Bueno, però és que aquí aleshores, com a aficionats, anàvem a comprar el vi a casa del pare del allà al carrer Santa Maria,
sí, Josep.
del Josep.
Sí, sí. Allà a la bodegueta o la bodega.
Hi havia el de la plaça Barcelona, el Castanyer.
Sí.
I després també hi havia, que era curiós, el Vilaró, que tenia el supermercat aquí a la plaça del Monestir, que tenia una secció de vins prou curiosa, no? I estem parlant de l'any 89 i un supermercat que no era habitual. Sí.
Però ell ja tenia el seu
apartat. Tenia un raconet realment cuidat.
Avui que l'Oleguer ens porta un jersei de color vi, és important també portar el color corporatiu. Suposo que els circuits de distribució llavors no eren com ara. És a dir, que tu ara pots, ja saps aquí trucar dues o tres persones que et poden aconseguir tal cosa, llavors entenc que era més difícil. Tot
home, està clar, a més, ni els circuits ni els mitjans. Jo recordo que vam agafar una guia i aquí de la guia traiem les adreces i escrivíem cartes en les bodegues per establir contacte.
Per establir relació.
Ara engegues l'ordinador, vas a la web i envies un correu electrònic i al cap de 2 minuts et truquen, no?
Sí, escolta'm una cosa, mira, a mi em té curiositat i dels noms dels comerços, no? Perquè cada dius... supermercat X. Bé, doncs ja saps que es diu aquell supermercat, és d'aquell nom per això, per això. Vosaltres, de què us ve el nom de Vins Noé? Té a veure amb l'arca de Noé, amb la salvació?
Amb el patriarca, sí.
És a dir, el vi formava part de la salvació?
Home, ens va costar molt trobar el nom, perquè fèiem reunions, allò que ara en diuen un brainstorming, intentant trobar un nom i no hi havia manera.
Però hi havia una ampolla de vi al mig de les reunions, o no?
Home, això segur.
Això és el més important, sempre, eh?
Si no, malament rai.
I aleshores, hòstia, se'ns va acudir aquest nom de Noé, perquè Noé és considerat, és el patriarca, l'inventor de la vinya i el vi, i el primer borratxo de la història.
Això és important.
Si recordeu, a Noé el van trobar borratxo, estirat al costat de la vinya, els fills, el Sem, el Cam i el Jafet, i el Sem i el Cam se'n van enriure i els va desterrar, i el Jafet, que el va acollir, és el que després va fundar Israel. No?
Però veus com és interessant això? Perquè mai diries doncs que el nom de Vins Noé ve d'una història...
Doncs espera't, un cop oberts, instal·lats i ja portàvem temps, vam descobrir que aquí al claustre hi ha un capitell on es veu Noé, diu, perquè això ho vam descobrir en un llibret en castellà, Noé plantant de la vinya i Noé ebrio. O sigui que tenim aquí, i el tenim identificat, un capitell de l'Arnau Cadell explicar, perquè al claustre els capitells expliquen la Bíblia, no?
Sí,
llavors surt aquesta escena.
De l'altra relació entre Vins Noé i el claustre en parlem més endavant.
Sí, exacte.
També... Però primer, quan va obrir, quina va ser la rebuda? És a dir, deies que quina competència, deies que teníem aquesta competència?
No n'hi havia, perquè a veure, aquestes botigues que hem anomenat, una era un supermercat, l'altra era el típic celler, com Cal Cavallo, que bàsicament el que venien era vi a granel.
La garrafa, l'ampolleta, i allà la
bota. I a més tenien algunes ampolles, però el seu era el vi a doll, el vi a granel. I... Aleshores, està clar, com a botiga, només amb ampolles i prou, no n'hi havia cap més.
I què tal l'inici? Perquè els comerços, quan funcionen, ningú se'n recorda dels inicis. Però els inicis, allò que obres la persiana, com deia aquella, obrim la paradeta,
I llavors no entra ningú al principi.
5 minuts, 10 minuts, una hora, dues hores, no entra ningú. I suposo que els primers que deurien entrar deurien ser amics, que escolta, ja que heu obert, doncs vinga, va, comencem. Deuria ser una miqueta així, no?, anar arrencant.
Efectivament. I llavors primer entren els veïns que passen per allà i s'aturen i averiguen i, bueno, a poc a poc una mica va corrent la veu. Però a veure, jo recordo que vam obrir a l'octubre, en el nostre sector el mes de més facturació sempre és el
desembre.
El desembre.
Nadal, festes,
va, doncs aquell any, en aquest trimestre d'octubre, novembre i desembre, vam facturar el mateix que poder ara facturem amb un divendres i un dissabte.
Clar.
Però bueno, escolta, amb una sabata i una espardenya érem els dos, amb el cotxe propi fèiem el repartiment.
Sí, clar, suposo que...
Al començament, sempre... Per què on éreu, al principi?
Érem a la Baixada Sant Sever, que ara l'edifici aquest no existeix. És allà on hi havia la gasolinera del Grífol, i llavors hi havia una casa petita, i vam llogar aquella casa. També era en una època que ens va costar trobar un local, perquè aquí els preus començaven a pujar.
Començaven, eh?
Començaven, sí. I llavors inclús vam fer el contracte de lloguer d'aquesta petita casa, que tenen dues plantes, la planta baixa, que hi havia la botiga, i la planta alta tenim una mica de despatx i una mica de magatzem. Però el contracte de lloguer ja acceptàvem que l'edifici estava afectat, perquè allò ja estava destinat a la terra,
enderrocar,
i que l'Òscar renunciàvem a qualsevol tipus de
reclamació, de qualsevol cosa de dret,
exacte.
I qualsevol...
I des del primer dia ja vam començar a buscar una alternativa, i finalment ens va sortir la possibilitat aquesta d'on estem ara, l'Avinguda Torreblanca, que és un edifici de promussa, i allò ho vam comprar doncs, sobre plano, que es diu, no?
Sí.
Abans de que es comencés a...
I quan veu anar allà? Des de quan sou allà?
Allà ens hi vam traslladar, seria el 97 o 98.
Sí, que vosaltres sou propietaris de l'actual local.
De l'actual local, sí.
Llavors, després en parlarem també d'això, eh? Continuem amb els inicis. Perquè llavors com es feia? Tu quan obries una botiga, ara avui en dia no, li crees un compte de Twitter, un Instagram, un Facebook i comences a fer publicitat a Google o el que sigui. Com es feia abans perquè la gent et conegués.
No, no, no es feia res.
El boca a orella.
El boca a orella. Sí. Clar, tu doncs, et contactaves al celler, el celler et deia si et venia directament, no t'indicava quin distribuïdor tenies, contactaves el distribuïdor, havies de comprar-li vi, en els començaments també ningú se'n fia de tu perquè no et coneixen,
sí, sí.
I a sobre has de...
Has de pagar per avançat,
has
no?
Has de pagar per avançat. Els inicis són sempre difícils. I una mica... A mi em dóna la sensació que a Sant Cugat que et passeges pel carrer Santa Maria i cada sis mesos
van canviant,
i és que la gent té poca paciència. No és aixecar la persiana i que et comenci a venir la gent a les portes, que es diu, no?
Sí, el que passa que, clar, jo m'imagino... No, jo crec que tens una mica de rumb, això, que, clar, vull dir, obrir un negoci i veure que al cap de tres o quatre mesos que no funciona, o sis mesos, doncs les coses van a poc a poc. El que passa que els lloguers que es paguen...
Clar, són desmesurets.
Aleshores suposo que això o factures o...
Clar.
Però bé, també ho saps, el lloguer que pagues quan t'hi poses, no? No és allò que et vingui de nou.
En el nostre cas també coincidia que érem treballadors i propietaris, per tant, doncs, si un mes no cobraves, pues o cobraves la meitat, no passava res. S'apuntava
sí.
I mira, ja ho trobarem algun dia, clar. Si tens un treballador, doncs... Pues, això no ho pots fer, no?
De fet, Vins Noé ha crescut i ara teniu treballadors.
Ara, en aquests moments, sí. Ara, en aquests moments, n'hi ha quatre.
Quatre treballadors,
quatre treballadors, que es assenyaria una persona a dependència, una persona a administració, una persona a magatzem i una altra persona amb la furgoneta repartint, per fer un...
Llavors, si algú s'encostipa...
bueno, sí, el que passa després, quan ve temporada alta, també eixamplem una mica plantilla.
De tota manera, vosaltres, independentment de... A pesar que doncs, també teniu el client que ve allà i tal, vosaltres treballeu molt per internet, també, no? És a dir, teniu moviment, no?
Sí, treballem per internet, però molt no.
No? No. S'ha que treballeu... Bueno,
treballem, tenim moviment, però no... Molt menys del que...
Del que us agradaria, que us aniria bé.
La venda per internet... està creixent, el que passa que la venda per internet és una venda de preu.
Sí.
La gent et ve a comprar per
preu. Sí, per preu. És així. Sí, perquè allà
no
hi ha l'atenció al client. És a dir,
exactament.
Tu la botiga pots defensar el fet de l'atenció al client. I...
Tu pots tenir una botiga per internet de vins i és només un magatzem. No?
Sí, sí, sí. Sí.
Aleshores, i l'altra cosa no, seria l'equivalent de crear la web, penjar-la i a veure què passa.
Sí, sí.
No, doncs aquí la penges i no passa res. Vull dir, t'has de gastar realment molts esforços en promocionar i en divulgar.
Anar invertint temps i...
Aleshores, nosaltres una mica també estem associats a algun agregador que se'n diu, que aleshores a canvi d'una comissió ells et col·loquen i...
Va,
sí. La venda per internet és molt curiosa perquè... acostumen a ser productes raros o que no es troben. Aquell vi d'aquella collita que ja no existeix i que hi ha un aficionat que busca, no ho sé, Cune del 1986. Pam, resulta que a tu te'n queden dues ampolles.
Dobles el preu i ja està.
Bueno, no és tan fàcil.
No, ja m'ho imagino.
Perquè, a veure, els preus una mica estan establerts pel mercat.
No, i a més el que dius tu, els preus per internet, la gent busca preu.
Exactament.
I la gent... Bueno, és una miqueta la llesca de l'internet, no? Que tu mires en una botiga, val 10, i mires per internet i val 7, i dius, hosti,
clar,
amb això no hi pots lluitar. Home, és que jo l'he vist, on l'he vist? A internet, bueno. Es compri allà.
Sí, sí.
És que arriba a casa i compri allà perquè clar, aquí hi ha un personal, hi ha una gent, hi ha una feina, que per internet doncs no hi és.
No, i a més, sobretot hi ha una feina. Aleshores, una mica també el nostre comerç subsisteix perquè hi ha aquest valor afegit del servei i de l'explicació, és a dir, la gent que va comprar vi, jo ho comparo una mica el fet de comprar un llibre, perquè és una compra lúdica, no? I a vegades els que ens agrada llegir anem a una llibreria sense un objectiu clar, sense saber quin llibre volem, no? I remenem, parlem amb la llibretera, mira, m'ha arribat això que sé que és de la línia dels que a tu t'agrada, llavors una mica és
aquest
factor...
Que és el que salva els negocis, que és el que en definitiva...
Perquè, de fet, quan entres... Això és una cosa que la gent a vegades no s'imagina... potser depèn del sector, però en el cas dels vins també, quan entres a Vins Noé, diguem, el que hi ha ho ha seleccionat algú.
Sí, està clar.
En canvi, si tu entres a comprar vino en internet, tens totes les referències del món. No està acotat i una mica que algú hi ha posat una mica de ganes d'això. És una feina que al final també...
No, però és que una mica és el que volia dir, és a dir, quan tu no saps...
Encara que no parlin vosaltres, que vingui allà i agafi un vi qualsevol, ja algú ha fet aquella selecció.
Exactament, llavors una mica també tu arribes a ser, en certa manera, prescriptor perquè et prestigies si la gent sap que el que tu tries està bé. El que passa és que la gent, quan compra per internet, no busca comprar vi, sinó ja busca comprar aquell vi determinat. Mm. I llavors és quan fa la comparativa de preus i dius, pues me'n vaig aquí perquè el tenen molt més, molt més barat.
Clar. Has fet una pregunta una mica més compromesa, però la gent en sap de vins?
O creu que en sap?
Hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot.
Resposta políticament correcta.
Bueno, no, el que passa que és veritat. El que passa que també, a poc a poc, i a base de tastar i de veure, la gent també en va aprenent, no? I a base de, mal m'estal dir-ho, de venir per casa o per botigues equivalents, pues també, com que tu li vas explicant, pues al final...
Es van formant.
Van agafant un
coneixement.
I després també hi ha inquietud. El senyor que no té inquietud, pues no n'aprendrà mai, perquè no li interessa.
Clar.
I llavors aquest una mica també és el que és el marquista, no? I et ve a demanar aquell vi concret perquè la marca sona.
I en el món del vi, pot ser que sigui un dels mons on hi ha més, amb aquesta paraula tan moderna, que és postureig?
Sí que n'hi ha, i tant. Clar, sobretot en producte de marca.
Clar.
Clar. I a més és producte car, perquè és producte prestigiat, perquè realment és bo... I n'hi ha poc, aleshores això s'ha de pagar. Llavors hi ha molta gent... A més, els veus també una mica aquests, no? Que et venen i... tens el Vega Sicília, val 80 o 90 o 100 euros d'ampolla, no?
Poso les mans al cap.
Perquè han sentit a parlar del producte aquest i quan veuen el preu, doncs clar, aleshores s'espanten, no?
Llavors potser canvien de parer.
Del tot. Està bé, és que estem mirant per un regal, no sé què, doncs ja tornarem.
Això ja m'ho pensaré, no? Sí. Bueno, és com tot, no? Vull dir, la gent... Passa que jo crec que una de les gràcies, i aquí està el comerç, és aquesta, no? El comerç de proximitat, el comerç del barri, el comerç del poble, de que hi ha una relació, es crea una relació client, botiguer, client, que ja vas una miqueta allà perquè, a més, et aconsellen, et fies,
és que una mica,
relació, es crea una interrelació.
El contrari del que dèiem és el client que entra i diu, escolta, més que aquest dissabte faig un arròs amb llamàntol. Què m'aconselles? I llavors aquí és on realment t'ho passes bé.
Clar, evidentment, sí.
I on t'arrisques més, també.
Sí, perquè si la pífies...
Si la pífies, però en canvi, hosti, doncs mira, podria ser aquest, podria ser aquell, podria ser aquell altre, depèn del que et vulguis gastar.
Perquè no cal, o sigui, ara et faré la pregunta també, jo avui estic una mica... Entenc que el preu dels vins va lligat també amb moltes coses, però que no cal gastar-se una barbaritat de diners per encertar-la
en un vi. En absolut. A més, a veure, el vi sempre acompanya un menjar i el vi acompanya gent, és a dir, no, la gent no es pren una ampolla de vi sol. És una cosa que comparteixes. El que passa que està clar, no necessitaràs el mateix vi per prendre unes sardines a la brasa com el que dèiem ara, una rosa de llamàntol. Els vins, la qualitat dels vins serà diferent. Bueno, la qualitat, jo diria el preu, perquè tu per unes sardines a la brasa amb un vi negre jove, molt fresc i afruitat, et va a la mar de bé, i és el que lliga millor, i et costarà això 6 o 7 euros o 5. En canvi, un vi que tingui corpulència, que tingui cos, que sigui untuós per l'arròs amb llamàntol, doncs potser te'n costarà 15 o 18 o 20. No?
O 80.
O 80, també.
Si t'hi poses ja...
Sí. El que passa és que aquesta gamma de vins o són per regal o és per aquell gran aficionat que busca aquell producte concret.
És que és complicat el tema dels vins, també. És complicat. A veure, segurament per mi serà més complicat que per tu. Perquè tu, doncs, ja tens un coneixement i... Però el tema dels vins és complicat perquè hi ha moltes matitzacions i sabors i cos,
del
i color, i el... És molt complexa.
Del tot, i més sobretot la utilitat que té el vi. No? És el que preguntem sempre quan ve un client. No, és que, necessito un vi. A veure, per què el vol? O és que fem una calçotada, quan sereu? 25. Escolta, si sereu 25, no cal que et gastis els calés amb una gran cosa, perquè 25 persones menjant calçots estan més per la festa
i per
la conversa, no sé què, agafes una cosa que no et faci mal i que sigui decent i que funcioni més.
Sí, que tingui un mínim de qualitat, eh?
Exacte, que una mica també, lligant amb el que deies abans, el criteri nostre és trobar aquests vins de bon preu i que a sobre siguin bons.
Clar. Oleguer, m'estàs donant moltes ganes de convidar-te a fer una secció aquí a la ràdio per parlar de vins, eh? Perquè està sent una conversa prou interessant.
És que és interessant.
Sí. Et volia demanar una cosa. Ara no sé si me la pots contestar, però te la volia demanar. Quin és el... perquè ara parlàvem molt de preus de vins, eh? Però a Vins Noé, si algú ve, pot trobar... Quin rang? Quin és el més barat que pots trobar o el més car que pots trobar?
Mira, sobre els 3 euros és el més barat i el més car, pues, 150 o 200. Abans de la crisi hi havia vins de més preu perquè es venien. Ara això, aquests vins tenen menys sortida.
Clar, si tenen menys sortida també has d'anar al tanto de que no tenir un estoc, perquè si no també es deu fer malbé.
Exactament.
Si has de jugar una miqueta amb el...
Exactament.
Un llibre no es fa malbé, per dir alguna cosa, eh?
No.
El tens a l'estanteria i pot agafar pols i res més. No, però les lletres no cauen, ni es desfan, ni es desfiguren.
I a més a més el llibre té un preu fix que ve imprès a la...
Clar, ja l'he estipulat i d'aquí no... Canvi el vi, clar.
I a més a més les llibreries em sembla també que funcionen amb acords de distribució, és a dir, de dipòsit. Tu, quan surten les novetats, clar, les tens un temps i al cap d'un temps, si el que t'ha sobrat, tu retornes. Després decideixes el millor que tu quedes com a fons i aleshores sí que ho has de pagar.
No, per això dic que clar, s'ha d'anar al tanto també, perquè es fa molt bé.
Sí, no, i a més
no passi de moda només.
I de vins n'hi ha... a veure, nosaltres tenim unes 1.500 referències diferents. En aquests moments, a Espanya, a la península de vins espanyols, hi ha unes 50.000 etiquetes. O sigui, 50.000 referències de vins distints. Ets molt exigent i dius, només el 20% són bons. El 20% de 50.000 són 10.000.
Sí, sí.
Clar, i nosaltres només en tenim 1.500. Llavors també sempre passa que ve aquell client demanant aquell vi
que no tens. Que no tens.
Bé, com és típic, que no, també. Clar, com és que no el tens, si és bo? No? Tens tota la raó.
Però és que en tinc molts, que també són bons.
Tinc aquest espai.
Bueno, tens aquest espai i després també tens uns gustos d'una clientela que també els has de saber detectar.
Ah.
És a dir, perquè tu a vegades agafes vins que a tu t'agraden i resulta que no tenen sortida.
Que no tenen èxit.
I a la inversa. Hi ha vins que decideixes no tenir-los perquè penses que aquell vi no reuneix els requisits per vendre'l, i en canvi és al revés, la gent el comença a demanar. Clar, com que has de pagar l'electricitat a final de mes... Pues,
I teniu vins... És a dir, heu fet algun estoc de vins d'aquests que la gent et demana, que vosaltres potser no havíeu pensat en tenir-los en l'estoc o en tenir-los a la botiga? I dius, coi, doncs aquest potser sí l'haurien d'agafar a través de que la gent t'ha anat dient. Perquè clar, pot venir un i dir, escolta, aquest vi, però...
Igual que una resposta habitual nostra quan ve un client i diu, escolta, tens aquest vi? I dic, no, però te'l puc aconseguir. I llavors resulta que li fas cas, l'incorpores, i a partir del dia que l'incorpores té tant
temps.
Va tenint sortida.
Queda una última pregunta molt breu abans de passar les preguntes sobre comerç local, que haurem de... ens queda poquet temps. Teniu com un o dos o tres vins estrella que dius, ostres, aquests en venem molts, allò que dius, aquella que sempre en parlem, el típic que parlem de vosaltres, ostres, aquest...
Evidentment, clar, hi ha vins que, sobretot els que hi ha una molt bona relació qualitat-preu, és a dir, aquell vi que per aquell preu que l'estàs venent, la qualitat és considerable. El que passa que també els vins que tenen aquesta acceptació més alta i que hi ha més rotació, alguns d'ells també van variant amb el temps.
La gent es cansa, no?
La gent es cansa. Jo no diria moda, que també a vegades hi ha modes, però sí que hi ha... veure cada dia el mateix vi, al final dius, escolta'm, mira, aquest m'ha agradat molt, dóna'm alguna cosa semblant o equivalent, gestionar tot l'estoc aquest és divertit. Costa, però...
Bueno, és part de la feina, diguéssim. Ah,
exactament.
No? El risc
exactament.
Aquest...
Sobretot perquè, a més, abans d'incorporar el vi en el catàleg, diríem, l'has de tastar.
L'has de provar. Home, l'has de conèixer. Si més no, l'has de conèixer, sí, sí.
Hi ha dos temes que han sortit moltes vegades en aquesta secció. Una d'elles és la vianantització del centre, si és beneficiosa o no per als... Vosaltres, precisament, viviu al contrari, que teniu... que es pot aparcar davant, és dels llocs del prop del centre que encara es pot aparcar davant. I l'altra és que, si no ets propietari del local, és molt difícil tenir un comerç a Sant Cugat. Estàs d'acord en aquestes dues?
Sí. Sí, sí, nosaltres una mica la sort que hem fet és que hem pogut comprar el lloc on estem. Si haguéssim de pagar un lloguer, segurament no existiríem. Perquè si has de pagar el lloguer, més el personal, doncs en el vi es treballa amb uns marges comercials molt ajustats. Perquè a més està clar, com que hi havia ara per tot arreu, a les gasolineres, allà
sí,
on sigui.
És un altre tema, també.
Sí,
com el pa en el seu moment i com el fuet.
El preu de venda no el fixes tu, que et ve fixat
pel mercat.
Pel mercat, sí, no? Sí. I a sobre has de fer condicions als clients bons i habituals, i els que... Perquè clar, és una altra cosa que t'entra la gent i, escolta, si em quedo una caixa, quin preu em farà?
Sí, perquè una mica el concepte que te'n quedes una o dues és un preu, i si te'n quedes una caixa és una altra.
Però està clar, jo quan em vaig a comprar camises els dic, hosti, si em compro dues camises, quin preu em faràs?
No? Home, en algunes cadenes sí que ho fan,
Sí, però bueno, ja és l'oferta aquella.
Clar, no te'l fa el comerciant, sinó que és una...
Exacte, és una oferta ja que havia d'establerta de la marca o de la casa o del propietari, que diu, ara farem un mes o una setmana, 2x1, o 3x1, o 3x2, o aquelles coses que es fan.
O vas a un restaurant i dius, escolta'm, si faig tot el menú, quin preu em faràs, no? Si faig primer, segon, postres, cafè... No,
sí, sí.
No et rebaixen el preu dels macarrons, perquè demanis després una altra cosa.
Exactament.
En aquest sentit, també, pel que fa a la vianantització, vosaltres creieu que si estiguéssiu en un dels carrers que per als quals no poden passar els cotxes, no seria el mateix?
Oh, i tant. Clar, el nostre tipus de comerç necessita poder aparcar a la porta, perquè carregues una cosa, no carregues una corbata o una cosa que la portes sense...
Perquè aquests que et compren una caixa perquè els hi facis més bon preu, necessiten carregar-ho a prop del cotxe, no? Clar.
No, inclús quan vam canviar de lloc ja vam preveure que fos un lloc d'accés fàcil amb cotxe.
Segurament a baixar Sant Sever, oi que es diu això? Sí. Es diu això al carrer, allà no tindríeu la rotació poder que
no,
té diu.
No, inclús vam detectar aquella gent que bueno, ens vam canviar que vam recuperar clients. Diu, ostres, menys mal que us heu canviat, perquè venia allà a la baixada de Sant Sever, donava 3 o 4 voltes, no podia aparcar, i me n'anava.
Perquè inclús allà no pots aparcar ni malament, perquè dius, no. Mira, puc aparcar en zona que no és d'això, però allà no, perquè allà o pares al mig del carrer o no pots parar. I el pàrquing proper, doncs sí que n'hi ha de propers, però queda lluny. Inclús vosaltres, en el vostre cas, només teniu proper com a pàrquing, com a tal, només al del mercat. Perquè per allà a les Rodalies no hi ha pàrquing.
A l'edifici de Torreblanca n'hi ha un.
Sí, a l'edifici
de
sota el Polígon.
Al mercat han fet una cosa raríssima.
Això te n'hi diu, n'hauríem de parlar. Sí. De l'aparcament.
Ha fet una zona blava amb recàrrec, no?
Sí, no
llavors també hi ha els aparcaments aquells amb bateria
de la zona blava, però per nosaltres això ens va bé, és agraït.
Sí, perquè es va comprar allà ben ràpida.
Obliga que hi hagi rotació de places, no?
I l'altre, abans hem dit que havíem de parlar de la relació entre el claustre i Vins Noé.
Ah, sí?
Més enllà del capitell.
Del patriarca.
Aquest tas de vins, que és una de les activitats més participades de la Festa Major, suposo que estareu contents, no?, com ha crescut tot plegat.
Estem molt contents per l'acceptació que té. Molt. A més, notem que molta de la gent que hi ve no són clients nostres. El qual és sorprenent, perquè si ho organitzes tu, el lògic és que la majoria...
Sí, però, clar...
No, i a més ve gent de fora de Sant Cugat, del Vallès. Això ara, gràcies al fet d'internet, també ho detectem, perquè com que ja 10 dies abans posem a la venda les entrades i per la web es poden comprar...
Aquest any em sembla que m'hi veureu,
Llavors, hosti, una mica també l'origen d'això
Sí, perquè això fa temps, fa anys que està... Que
ara en farà 20, em sembla que aquest any enguany serà la 20a edició. Vam començar amb el concurs d'arrossos quan es feia a la plaça Barcelona, que ens van venir a buscar la comissió organitzadora, a veure si podríem acompanyar el concurs d'arrossos amb algun tipus de degustació o de vi, no sé què. I llavors vam començar el primer any, que era més una cosa, un concurs. I vam posar tres vins blancs diferents, amb unes ampolles grosses sense que no es veia l'etiqueta, i llavors la gent passava, tastava, i havia d'endevinar de quina procedència era. Hosta. Hi havia un vi blanc del Penedès, no, la gent no encertava, sí? I n'hi havia un de Rueda i un altre de no sé on, ara no ho recordo. Però està clar, allò també era una mica barra lliure, la calor de la plaça, els focs...
Ja m'imagino com acabava allò, ja m'imagino com acabava, que tots hem passat pels arrossos.
I llavors, a partir d'aquí, com que vam veure que realment organitzaves coses de tastos i tenien èxit, doncs vam tenir una proposta de traslladar-ho aquí al claustre, vam dir que sí de seguida.
Amb el marc és bo. El marc del claustre, un tast de vins, i a més ha quedat institucionalitzat. Ja.
Exactament.
Sí, ja es pot dir Pagli Joan i tastos de vins, ja són dos.
El que sí que amb el temps hem anat limitant i posant condicions d'accés per fer-ho més agradable. Perquè
no sigui una mica caòtic tot plegat.
Exactament, exactament. Mm.
Doncs, Oleguer, estaríem parlant amb tu tot el dia, però se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies i estarem atents aquest 6 d'octubre d'aquest any per moltes coses, però una d'elles perquè Vins Noé farà 30 anys, de ben segur que sabreu com celebrar-ho. Toni, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem d'aquí un mes i a la sintonia cugat.cat vas passant cada setmana a fer alguna cosa o altra.
Gràcies, Oleguer.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres marxem amb Bet i Guilla Milky Way. He vingut del futur, com sempre, música local, per acabar aquest Sant Cugat a fons. Demà a les 9 hi tornem amb aquest programa que hem fet que us parla Albert Prat i el Josep Maria Casas, el control tècnic. Que vagi bé!
Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.